Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de paraigües i jaqueta. Les precipitacions acabaran afectant bona part de la comarca tant avui com demà dissabte, amb un descens de la temperatura.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Arrenquem la segona setmana de campanya electoral. Bé, de fet, deixem enrere la primera i avui ja és divendres. Fa una setmana que vam començar la campanya i queda una setmana per acabar-la i perquè es renovin tots els plens municipals del Baix Empordà i de tot el país i de tot l'estat. Però és que més enllà d'això passen altres coses, com per exemple que avui plou. Ja és una notícia, en si mateix, perquè per tots aquells que estàveu desitjant un cap de setmana de platja, doncs no, això encara no. Segona notícia, dissabte, demà, hi ha Eurovisió, i això vol dir que a Ràdio Capital fem un programa especial amb en Marc Clapés i tota la seva tropa per explicar-vos tot el que passi en aquest festival. Són dues notícies que us semblaran menors en plena campanya electoral i amb tot el que està passant, però jo crec que serveixen per... No sé, jo crec que és del que parlarem tots al bar aquest matí. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ràdio Capital va emetre ahir el debat electoral de Palamós i Sant Joan des de l'hotel Mas de Torrent. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. 7 candidats a l'alcaldia de Palamós i Sant Joan han parlat de qüestions urbanístiques, de la gestió econòmica i de les campanyes turístiques del poble, però també han recalcat la importància de les polítiques sobre habitatge social.
Seguim parlant sobre eleccions municipals perquè Gerard Escaig, encara que ens sorprengui, ja sabem alguns municipis que ja tenen clar qui governarà.
Bon dia. Doncs efectivament, encara que sembli sorprenent, al Baix Empordà tenim 7 municipis que ja tenen llista guanyadora. A l'espai de l'informatiu sabrem quins són.
I una rere altra, les formacions que concorren a les eleccions municipals de la Bisbal van presentant els seus programes i dimecres al matí va ser el torn de Tots per la Bisbal. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Xavier Dilmé presenta el programa electoral de Tots per la Bisbal.
La Bisbal emprenedora, en diguem la Bisbal endreçada i la Bisbal social. Nosaltres governarem amb això. Allà on puguem aplicar més quantitat d'això és on jo crec que anem a pedal.
La creació de noves places d'aparcament al centre de la ciutat en un termini màxim de 6 mesos i la rebaixa de l'IBI són algunes de les seves propostes.
En cultura, el cicle d'espectacles Les nits del barri del convent ja han tornat a la Bisbal d'Empordà i va ser el primer espectacle. Bon dia, Eugènia.
Bon dia. Fins al juliol hi haurà programació de tota tipologia. Clown, monòlegs, contes per adults, teatre, titelles i performances entre els escenaris del claustre del convent, dels franciscans i la piscina municipal de la Bisbal.
I això, Eugènia Güell, sabem que et fa molta il·lusió. Aquest cap de setmana torna el Dia Internacional dels Museus arreu del món. I també al Baix Empordà, eh?
Al Baix Empordà no serà menys i molts dels museus han preparat activitats especials i jornades de portes obertes gratuïtes. Repassarem de seguida tota la programació.
Els esports, cara i creu, per les dues empordaneses que competeixen al quart torneig internacional femení Sol Gironès del Club Tenis La Bisbal.
Bon dia des de la Bisbal. Paula Badosa accedia als quarts de final després de superar la jove mallorquina Rosa Vicenç per 6-3 i 6-1. Per la seva banda, la palafrugellenca Aliona Bolsova es quedava a la ronda i no podia superar i arribar als quarts de final en caure derrotada per la londinenca Nainka Bains. Després de guanyar-li el primer set, la londinenca li remuntava i guanyava els dos sets següents.
Martí Seguer, l'activitat cultural d'avui passa per Calonge i Sant Antoni.
Bon dia, avui comença el festival d'Hiverland, que es fa al càmping internacional de Calonge, amb un cap de setmana farcit de diversió familiar amb molt bona música i amb l'orquestra Diversiones.
Albert Aparicio, avui tenim secció de meteorològica, meteorologia curiosa, com ens agrada dir-li. A les portes del cap de setmana sembla un cap de setmana, dèiem, passat per aigua. Albert Aparicio, quina és la previsió del temps?
Bon dia, arribem al tram final de la setmana amb temps molt inestable. Cel que estarà bona part de la jornada cobert o molt ennuvolat i pluja. Les precipitacions aniran arribant d'oest a est de Catalunya i a l'Empordà ja poden fer acte de presència des d'aquest matí. Es poden intensificar entre mig matí i la tarda, que és quan el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per perill d'intensitat de pluja, que també afecta el Baix Empordà, ja que localment poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta. El descens de la temperatura màxima serà notable, amb màximes al voltant dels 16 graus. I pel cap de setmana no millora gaire l'estat del temps, amb un dissabte i un diumenge insegurs, amb nuvolades que poden tornar a repetir alguns ruixats, tot i que menys extensos.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 6 minuts... Atenció demà.
Aquest dissabte a Ràdio Capital viurem en directe el Festival d'Eurovisió amb representació catalana a Tel Aviv.
Hola, sóc el Miki.
Actuarà finalment Madonna? El moment de les votacions serà tan interminable com cada any.
Serbia Montenegro, 2 points.
Sortirà el típic espontani durant alguna actuació? Hi haurà algun friki que desconcerti tothom?
Baila, chiqui, chiqui. Baila,
chiqui, chiqui. Quedarà entre els últims a la venda i el Miki?
La venda ja cayó.
Totes aquestes preguntes tindran resposta aquest dissabte a partir de les 8 del vespre en un programa presentat per l'Àlex Mata, l'Aram Montero, l'Emma Escanz i un servidor. El Festival d'Eurovisió a Ràdio Capital.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoïnada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Les 8 i 9 minuts. El debat electoral de Palamós i Sant Joan 2019 es va emetre ahir al vespre amb la presència de 7 candidatures a l'alcaldia, tret del Partit Popular, que va declinar l'assistència. Com us venim explicant, a Ràdio Capital hem organitzat 10 debats electorals amb els 8 municipis més grans en l'àmbit econòmic i de població, i també un debat a Pals i una a Begú. Avui emetrem el de Palamós i en el cas de... avui emetrem el de Palafrugell. I en el cas de Palamós, els grans temes que es van tractar van ser l'urbanisme, la gestió econòmica econòmica i també l'habitatge.
A l'hotel Mas de Torrent, estudi de Ràdio Capital de l'Empordà, per la celebració d'aquests debats va assistir Maria Puig, número 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya. El batlle Lluís Puig no va poder assistir per motius d'agenda. S'hi va estrenar com a cap de files del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Coll, com també ho va fer Raimon Trujillo, que és el candidat de Junts per Catalunya, Palamós i Sant Joan. En representació de Junts per Palamós i Sant Joan va assistir Dani Rassac, que repeteix com a líder d'aquesta formació. L'única dona alcaldable, Roser Huete, ho va fer en nom de la CUP i també van debutar Cristóbal Posadas i Marc Gafarot, que es presenten per primera vegada al capdavant de Ciutadans i Som Ara, Palamós i Sant Joan, respectivament.
Com hem anat fent a tots els debats, l'inici va estar marcat per la valoració de la feina que ha fet l'actual govern en aquesta legislatura 2015-2019. Què van dir en aquest cas els diversos candidats, Pedro Ruiz?
Maria Puig, d'Esquerra, va defensar la gestió que han fet i va deixar clar que la seva prioritat és el treball de la via pública i la seva reforma. En aquest sentit, va voler fer aquest balanç, diu, positiu.
Que l'atur baixa, que els 100 habitants augmenta, que creixen també els visitants a fires com la Fira de la Gamba i el Terra de Mar, que creixen les consultes de l'oficina de turisme, que doblem els usuaris al Teatre La Gorga, amb una bona salut cultural, que creixem els ingressos municipals, tot i que en 4 anys doncs, no ha sigut necessari pujar taxes i impostos. Més aviat hem augmentat les bonificacions de caràcter social i bé, altres dades com el projecte de Camí de Ronda, el projecte més ben valorat de Catalunya en el Pla de Foment de Turisme, o el model de gestió de Castell, que és de referència com a exemple d'ordenació i preservació. Aquestes serien les dades que nosaltres volem posar a disposició i que volem traslladar com a balanç positiu d'aquest mandat.
Raimon Trujillo, el candidat de Junts per Catalunya, també va dir que la relació dins del govern ha estat bona i s'han fet bones polítiques, però sí que es va mostrar crític pel que fa a la matèria del medi ambient i seguretat. En aquesta línia assegura que no s'han fet front a alguns dels reptes que té Palamós.
El que teníem clar és que havíem de treballar de cares a plantejar un projecte definitiu i un projecte pels propers anys. Això no hem sigut capaços de fer-ho des del consistori i, per tant, les noves persones que tant encapçalem com formem part de la candidatura considerem que és el que ha de tirar endavant, perquè al final Palamós, tal com comentàvem els companys i companyes, té una sèrie de reptes que hem d'afrontar. Aquests reptes no s'han afrontat en aquesta legislatura i segurament perquè hi ha hagut una feina a nivell de gestió molt important i per tant hem d'anar un pas més i hem de fer allò que serà el Palamós de demà i per això nosaltres ho titulem de Palamós un pas endavant.
En nom del principal partit de l'oposició, Josep Coll va atacar el govern dient que s'han posat les piles en els darrers 6 mesos i que constaten, diu, manca de lideratge, manca d'idees i molta desorientació.
Nosaltres el que pensem és que Palamós té una manca de lideratge bastant important. Creiem que Palamós té una manca d'idees molt important. Creiem que Palamós en aquests moments ha perdut el rumb i ha perdut una mica l'empenta doncs, que havia aconseguit doncs, durant 12 anys de govern del Partit Socialista de Catalunya, de Palamós per Palamós Sant Joan. Tot eren bones intencions des del principi, evidentment només faltaria, però sí que veiem que és un govern que no sap on anar, que no sap a quina línia dirigir.
Aquest diagnòstic el va compartir Dani Rassac, de Junts per Palamós i Sant Joan, que va anar més enllà i diu que el govern s'ha inspirat en la tecnocràcia i que sovint la gestió ha estat improvisada. Per la seva banda, des de la CUP, Roser Huete va felicitar el govern per l'avanç en la qüestió de la participació ciutadana, malgrat que diu que Esquerra ha fet poques polítiques d'esquerres, com poden ser municipalitzacions. Pel que fa a Ciutadans, Cristóbal Posadas va afirmar que han estat 4 anys perduts i que s'ha pensat poc en els joves. Marc Gafarot, de Som Ara Palamós, va voler refermar la inoperància de l'executiu a qui es va referir constantment com a tripartit i Suma, a banda d'Esquerra i Convergència i Unió, la regidora no adscrita i ex del Partit Popular, Vanessa Mandlich. De fet, Gafarot ha tancat aquest bloc amb la següent metàfora.
Palamós és com aquell nen que cada o nena que el mes de juny es presenta a casa amb un 5, que potser ja és un 4,5, però diguem un 5. Per tant, ha aprovat totes les assignatures. Però el mestre o la mestra, el professor o la professora diu que sàpiga vostè que aquest nen en lloc d'un 5 podria treure un 9. Nosaltres volem un 9, no volem 5s. Perquè buscant el 5 et passa el que ens estem trobant en aquests moments, que acabem assolint el 4.
Un altre dels blocs va ser més intens durant el debat, l'urbanisme. Palamós no està exempt de polèmiques urbanístiques. La seva agenda ha vingut marcada per la divisió i diferències exhibides entre els grups municipals en temes tan importants com el sector de la Pietat, la Pineda d'en Gori o la Cala Margarida.
Els 7 candidats han coincidit en la defensa del medi ambient i en la necessitat de sumar esforços i consensuar. Maria Puig ha fet bandera de la gestió del govern dient que han anat a barris que feia més de 25 anys que no s'hi feia res i va proposar ampliar espais als peatons i planificar una xarxa per a bicicletes. El número 2 d'Esquerra va explicar així el seu model urbanístic.
En aquest sentit, hem apostat per una via pública que té relació amb el model d'urbanisme que nosaltres defensem. Defensem un model d'urbanisme diàfan, un espai públic obert, amb més accessibilitat, amb espai pels peatons. Hem treballat un projecte integral que va començar al Palmar, que ha millorat accessibilitat. Aquest projecte no és de fa 5 mesos, és de la primera part de la legislatura. Seguim avançant a l'Eixample i el fet, en tot cas, que destaca és que no hem aturat res durant aquests 5 mesos, és cert, però les actuacions que avui es visualitzen són iniciades a finals del 2017.
El líder de Junts per Palamós i Sant Joan va apel·lar a no permetre més agressions mediambientals i per això s'ha centrat en parlar de la Pietat i la Pineda d'en Gori. Precisament sobre la Pietat també va parlar la CUP, que ha llançat un missatge afirmant que al principi van ser els únics que es van oposar frontalment al desenvolupament d'aquest polígon industrial. És per això que hi ha hagut retrets entre UET i RSAC.
La Pietat, nosaltres, com a grup municipal, vam ser els únics que ens vam oposar des del començament. Sí, és veritat. Ells, en els plens, sempre ens han dit que ens donaven suport. No els hem vist a cap acció, a cap roda de premsa, a cap de les accions que s'han fet.
La màxima exposició és un plenari. No. I la màxima exposició és quan un vota en un plenari en contra d'una decisió.
Si el limites a fer política institucional, sí, evidentment.
Vale, doncs llavors, aquí és on es mostra les decisions de cada partit polític.
Jo no he interromput ningú.
La candidata de la CUP va afirmar que s'ha fet una urbanització dels anys 80 i que proposen fer més zones verdes i més carrils bici.
Bueno, nosaltres no és el tipus d'urbanisme que portem al nostre programa ni el que ens agrada, i sí que estem en la línia de la Maria, que diu que els carrers han de ser bàsicament perquè sigui protagonista el vianant, però l'urbanisme que s'ha fet, els arranjaments de carrers que s'han fet i les zones que s'han fet no han anat en aquesta direcció, perquè ens hem limitat a fer un urbanisme dels anys 80. Dues aceres que compleixen la normativa i enmig aparcar i circular cotxes. No s'ha fet ni un sol carril bici en condicions, tornen a estar els carrils bici a sobre de les voreres.
Els primers punts en comú es van començar a visualitzar quan Trujillo va fer referència a mancomunar serveis industrials com a via alternativa a la construcció de la Pietat. Coll, del PSC, va reconèixer que inicialment donaven suport a aquest polígon industrial, però que ja no en són partidaris, i va felicitar la CUP per la feina feta. El socialista va voler fer referència al cas en concret del Pineda d'en Gori.
Evidentment hi ha un tema sobre la taula, que és el tema de la Pineda d'en Gori. Pineda d'en Gori, s'ha de dir que sí que és cert que s'ha construït, però també hauríem de dir que la Pineda d'en Gori, gràcies a la gestió feta anteriorment pel govern del Partit Socialista de Catalunya, passa a ser de titularitat pública. És a dir, és de l'Ajuntament. És pròpiament la Pineda, és de l'Ajuntament. Abans era un privat. I aquí sí que, evidentment, he donat la raó a la Maria, que nosaltres, com a Ajuntament, com a Acció Pública, poca cosa podem fer.
Cristóbal Posadas, l'alcaldable de Ciutadans, va suggerir que cal una rehabilitació d'edificis històrics infrautilitzats i considera que cal fer més treball als carrers i barris.
Para nosotros es importante priorizar todos los proyectos de reforma de los centros históricos y dignificación de los barrios. Dotar a todos los barrios de zonas verdes y puntos de recarga de vehículos eléctricos, porque es el futuro y reduciremos el CO2. Se ha de crecer de una forma sostenible. Lo que no podemos hacer es, ahora me interesa aquello, ahora me interesa otro, ahora hemos aprobado esto porque aquel me lo ha pedido, y a todo el mundo decirle que sí, como ha pasado durante los 4 años, porque decir que sí a todo el mundo supone al final no poder hacer muchísimas de las cosas que se estaban solicitando.
Des de Som Ara a Palamós, Marc Gafarot es va distanciar envers la resta de candidats i aposta per la implantació d'indústria des del respecte al medi ambient i també creu que hi ha manca d'aparcaments a Palamós.
Sobre turisme no, encara hem de parlar d'un altre element del qual els vam fer debatre ahir al debat de Ràdio Capital, que és l'habitatge, polítiques d'habitatge. En aquest cas es van exhibir algunes discrepàncies entre el model que cal emprendre en habitatge social. Pedro Ruiz, quines propostes es van plantejar?
Josep Coll va admetre la dificultat de fer polítiques per regular el preu del lloguer, però aposta per intentar negociar amb els bancs habitatges que puguin tenir un preu raonable. Sobre aquesta qüestió, Maria Puig ha coincidit força amb el candidat del PSC perquè sap que hi ha limitacions legals i que manquen, diu, més eines legislatives. La regidora republicana creu que cal fer promoció i pedagogia de l'habitatge cooperatiu, ja que considera que és un model amb molt recorregut. Gafarot, en canvi, va discrepar i no veu amb bons ulls basar-se en informes, diu, de determinades cooperatives. Roser Huete va anar més enllà i va proposar aconseguir un IBI redistributiu i progressiu i la creació també d'un cens d'habitatge, fet que comparteix Dani Reixac i que va defensar la feina que es fa des de la taula d'habitatge.
Senzillament perquè a vegades em sorprèn el desconeixement de segons quines persones que es presenten en quant al que s'està fent a dies d'avui a Palamós, perquè a dies d'avui, i efectivament ho ha puntualitzat una mica doncs la companya de la CUP, hi ha una taula específica per l'habitatge, on potser no ens reunim tantes vegades com podria ser, però que ja ens reunim, que s'està treballant, que hi ha molts actors, que hi ha el síndic de greuges, que hi ha representants dels bancs, que estan tots els partits polítics i altres sectors de la vila per treballar per justament això, no? Doncs per aconseguir uns habitatges dignes, perquè no hi hagi ningú que es quedi sense habitatge, per intentar assolir habitatges socials. I on el que sí que és important i on a mi personalment com a Junts per Palamós m'agradaria sortir avui amb el compromís de tots de que hi haurà un consens a l'hora de seguir amb aquesta taula de l'habitatge, a l'hora de seguir treballant.
Posades va ser dur amb el PSC i els va acusar de convertir Palamós en un poble de segona residència i creu que aquest és un dels principals problemes.
Tenemos un problema de alquiler y tenemos un problema de viviendas de alquiler vacacional, ¿vale? O sea, al final nuestros pisos de alquiler que están disponibles en segundas residencias por la política del Partido Socialista de que Palamós fuera un pueblo de segundas residencias nos ha llevado a que al final se convierta en una cosa especulativa para que la gente durante 3 meses se lleve una pasta, ¿vale? Porque alquila su piso durante solamente ese tiempo. Nosotros creemos que esta gente que realmente está sacando un beneficio de este alquiler vacacional lo que debe hacer es pagar mucho más IBI que el resto de las personas que viven en Palamós durante todo el año, ¿vale? O eso o que dispongan esas viviendas para alquiler anual.
I ara sí, ja per acabar, sobre turisme. Pedro, sembla que van consensuar que volen fer de Palamós un poble on, diuen, la gent se senti com a casa. També van coincidir en la necessitat de fer campanyes turístiques que permetin la desestacionalització. Què van dir sobre aquest tema, Pedro?
Marc Gafarot va valorar la importància de donar oportunitats als emprenedors i creu que potser calen més hotels a Palamós. De fet, el candidat de Som Ara Palamós va aprofitar per atacar la política econòmica de l'actual govern.
Que aquest equip de govern, aquest tripartit municipal, no s'ha cregut la iniciativa privada, ha posat molts obstacles a tots aquests emprenedors que es dediquen al món del turisme, al món de la restauració, nula imatge, nula projecció a nivell de comerç en el poble, manca de coordinació amb associacions, amb entitats com pot ser FECOTUR o associacions de restauradors. Aquesta és la realitat municipal.
Sobre emprenedoria també va parlar Raimon Trujillo, que aposta per la creació del Christmas Market i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.
Jo mateix sóc emprenedor i m'he trobat amb dificultats per poder obrir una oficina, però no perquè hi hagin impediments per part del consistori, sinó perquè ara mateix no tenim un coworking. Aleshores, en el nostre cas, el que hem negociat amb Ports de la Generalitat és poder obrir a l'espai del Peix un espai i a la zona del port un espai coworking perquè les nostres empreses, talent i també, òbviament, com deia Marc, emprenedors, doncs puguin desenvolupar la seva tasca.
Per la seva part, Reixac va demanar fer de Palamós la capital de la Costa Brava i Puig va apel·lar a ajudar entitats per la dinamització econòmica i turística. Huete creu que és important que Palamós sigui la primera vila verda de la Costa Brava com a factor diferencial. El debat va quedar tancat amb optimisme per Josep Coll, que augura una legislatura on es podran posar d'acord còmodament.
No, el primer o no l'últim, doncs, evidentment, canvia una miqueta amb el sentit de que no, l'últim vol dir que estem d'acord amb moltíssimes coses de del que heu parlat, del que s'està parlant fins ara, no? Veig que si ens entenem com estem tenint aquí sobre la taula i que estem parlant de coses que són molt simils, tenim 4 anys que Palamós, evidentment, és a dir, irà cap a dalt, perquè estem parlant absolutament de tot, exactament, amb petits matisos, de lo mateix.
Les eleccions municipals se les celebraran el 26 de maig. Fins aleshores, la gran majoria de 36 municipis s'està fent campanya electoral, però hi ha 29 viles del Baix Empordà... Mentre que 29 viles del Baix Empordà, diferents partits lluiten per governar, ja hi ha 7 que ja saben qui governarà. Gerard Escaig, com és això?
Doncs molt fàcil, i alhora tradicionalment poc democràtic. El motiu és que només s'hi ha presentat una sola candidatura de cara a les eleccions municipals. A l'última edició, els resultats de les eleccions municipals 2015 ja van deixar entreveure que la població tenia un vot bastant heterogeni. Ara tornarà a ser així a Albons, Fontanilles, La Pera, Palau-sató, Parlavà, Rupià i Verges.
Doncs comencem pel primer, anem per ordre alfabètic. Gerard, què passa amb Albons?
Cal remarcar que no és la primera vegada que Albons només té una sola candidatura. De fet, el 2015, Convergència i Unió va ser l'únic partit en presentar-se per optar al govern municipal. Amb 232 vots va aconseguir els 7 regidors i tenir la majoria absoluta de l'hemicicle. Una feta que ara Junts per Catalunya repetirà. El ser l'únic partit per omplir els 7 regidors.
A Fontanilles... També només hi haurà una llista única?
Doncs no. És cert que s'hi presenta Junts per Catalunya, però també el PSC i el PP. El problema és que aquests dos últims només tenen un candidat per llista. Per això, tot i sumant forces, no arriben a la majoria absoluta de 3 regidors. L'hemicicle en té 5. És per això que Junts per Catalunya tornarà a governar després de que ho hagi fet CiU amb 57 vots. Una dada rellevant, el 2015 el PP va obtenir només un sol vot. Pot ser que ens emportem una sorpresa i Junts per Catalunya no aconsegueixi els 5 escons, com va passar el 2015. Tot i això, no podem descartar-ho mai fins al 26 de maig.
A Fontanilles tenim 3 partits per repartir entre 5 escons. En canvi, a La Pera, què podran votar els ciutadans?
Doncs no molt, la veritat. De 2 partits diferents l'any 2015, el GIP amb 216 vots i el PP amb 3 vots, ara La Pera només podrà escollir-ne un. Els 7 escons quedaran ocupats per l'Assemblea Municipal La Pera, a Cort Municipal. Totalment diferent del que hem vist a Palau-sató, on l'any 2015, amb 129 vots, Esquerra va obtenir els 7 regidors i ara, al tornar a ser l'única llista possible, tornarà a passar el mateix. Encara que només votés una persona o tot el poble, Esquerra Republicana guanyaria.
A Parlavà, qui s'hi presenta?
Doncs aquest any Esquerra. Cal remarcar, però, que l'any 2015 CiU va obtenir un regidor amb 50 vots i un dels 6 escons amb 207 vots d'Esquerra. Aquest any els ciutadans ho tindran més fàcil. Només podran escollir entre Esquerra Republicana o no votar.
Pel que estem veient, són pobles petits amb gairebé quasi només una candidatura ja a les eleccions passades.
Sí i no. És cert que molts d'ells només tenien una llista a les del 2015, però no és el cas de Rupià. L'any 2015, a Rupià s'hi van arribar a presentar 5 partits diferents. Amb 77 vots, SPR va obtenir 4 regidors. El cinquè se'l va quedar Convergència i Unió amb 40. Un mes que reviu que no va obtenir representació. Enguany només hi haurà una única opció, que serà Agrupació d'Electors Som Rupià, i que es quedarà als 5 escons possibles.
I atenció, en Verges, que és un dels municipis amb més presència de mitjans espanyols de tant en tant, allà actualment hi governa la CUP, però al plenari hi ha Convergència i Unió i Esquerra, cosa que serà diferent ara, no?
Efectivament, el plenari compta amb 3 formacions polítiques diferents, però a partir del 26 de maig deixarà de ser així. L'any 2015, Ignasi Sabaté encapçalava la llista de la CUP, que es presenta per primera vegada, i va acabar aconseguint 5 dels 9 escons possibles amb 296 vots. Els altres 4 van quedar repartits equitativament entre CiU, amb 163 vots, i Esquerra Republicana, amb 158. Aquest any, però, Junts per Catalunya i Esquerra no es presentaran. Així que l'única llista disponible és la de la CUP, que tornarà a estar encapçalada per Ignasi Sabaté. Podem dir, sense cap problema, que ha estat un sorpasso en tota regla.
I encara no ens movem de l'àmbit electoral perquè hem d'anar a la Bisbal. Xavier Dilmé ha presentat el programa electoral amb què opta a l'alcaldia de la capital de la comarca. Informa Manel Magrinyà.
El programa presentat dimecres a les 11 del matí en roda de premsa per Xavier Dilmé, com a cap de llista de Tots per la Bisbal, defineix com a eixos bàsics la recerca d'una Bisbal endreçada, emprenedora i social. Per aconseguir-ho, volen redefinir tota l'estructura interna de l'Ajuntament, crear un pla de dinamització comercial a través d'una regidoria d'emprenedoria, recuperar el pla estratègic amb el lideratge de la Bisbal i reactivar comercialment l'Aigüeta. Proposa igualment redefinir el Consell d'Iniciatives Econòmiques, redreçar el manteniment de la ciutat i posar fre a l'incivisme, amb l'aplicació estricta de l'ordenança de civisme. Entre les seves propostes principals destaquen la creació de noves places d'aparcament al centre de la ciutat en un termini màxim de 6 mesos i la rebaixa de l'IBI. En l'aspecte social, proposen posar el focus en la gent gran i les famílies i revisar la política de concessió d'ajuts de les que, al seu parer, només n'ha de gaudir la gent de la Bisbal que ho necessiti. La lluita contra les ocupacions il·legals és una altra de les seves prioritats.
No, no és el programa. Evidentment, ja és més fàcil que ens entenguem amb gent que sap el que és donar suport a la iniciativa privada o que preveu que es pugui cooperar amb els sectors privats de la ciutat o semiprivats o com es pugui dir-ne, que no pas gent, diguem-ne, que el que va, diguem-ne, és tenir molt clar com es gasten els diners però no com s'ingressen.
Era la resposta a la pregunta de Ràdio Capital sobre la seva futura política de pactes.
Passa un minut de 9:15 del matí. Bloc electoral dens i extens avui, que és divendres 17 de maig i que queda una setmana de campanya electoral. Avui és un plaer, com sempre. És millor quan la tenim en persona en el nostre estudi, perquè ens canta i ens quedem bocabadats mirant com canta, però avui tenim al telèfon la Neus Mar. Hola, Neus, com estàs? Tenim la Neus Mar preparada. Ara, hola.
Bon dia.
Ah, hola, bon dia, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Sí, eh? Sí. I tenim a la Neus Mar al telèfon, concretament per això.
La gallineta ha dit que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes d'aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no.
És un nou projecte de la Neus Mar que es diu Íntimament Llac.
Ah, doncs sí, bueno, és una d'aquelles aventures que bueno, doncs que m'he engrescat a començar, perquè saps què passa? Que en els concerts que faig jo d'altres amb Memòries d'un País, amb les Habaneres, quan cantes Llac, pues passen coses. La connexió amb el públic és molt ràpida, molt directa, i això a poc a poc em va fer doncs, anar animant i engrescant a fer un concert el que és estrictament de temes en Lluís Llach.
Que aquest concert serà aquest diumenge al Teatre de Bescanó. A quina hora?
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
Exacte. Bueno, ja he de dir que sí que va començar amb un projecte com a concert, però feia molt de temps també que em voltava pel cap d'introduir el que és la disciplina de la dansa, no? Que crec que és una disciplina artística molt interessant i potser doncs, que la trobem poc en els cartells de programació. Aleshores em vaig posar en contacte amb la Montse Canals, que és de la companyia de les Loles de Sal, i simplement li vaig donar carta blanca absoluta, no? Vaig dir, mira, aquests són els temes, tria els que tu més t'inspirin i tu fes el teu procés de creació i crea allò que sents i que t'agradaria expressar quan sents aquest tema, no? I, bueno, i després el que hem fet és fusionar el que són els temes de Llach amb la veu i la dansa contemporània. Per tant, doncs hi ha una mica més a descobrir aquí.
Neus Mare, la veu, Montse Canals ballant, Emilio Sánchez, el teu inseparable Emilio, sí, a la guitarra, i Enric Canada a percussió.
Ah, exacte, bueno, aquesta és una formació també pels temes de Llach potser una mica diferent al normal, i el que sí que hem fet és que, tot i que tots els temes conserven la seva essència de Llach i tant, doncs hi ha algun que, bueno, que com aquesta gallineta que li hem donat una mica, els hem posat una mica el nostre vestit i el nostre segell en els temes per donar-los, doncs, per fer-los una mica més personals.
Deia, les entrades es poden comprar a la web del festival, no?
Ah, exacte, entrant a la web del teatre, doncs es poden comprar.
Això, a la web del teatre. En queden poques, veig, eh?
Sí, no n'hi ha massa, està molt bé, està molt bé.
Correu, qui vulgueu anar a veure aquest íntimament Llach de la Neus Mar. Neus, deies que és inevitable que la gent pari i t'escolti quan cantes Lluís Llach.
Sí, bé, jo penso que a més t'hauria donat com dues paraules en aquest concert, que és força i tendresa, perquè per una banda en Lluís Llach té aquests temes que molt emocionals, que toquen molt el cor, parla per exemple molt del tema de l'amor, de l'afecte per les altres persones, com fa un amor particular que dedica al seu públic, o canta un Laura que dedica a la Laura que el va acompanyar molt temps amb la guitarra, o parla de la mort, per tant toca molt aquesta part sentimental. I després també tenim tota aquesta colla de temes que després de 40 anys que Lluís els va composar per uns temps de transició i del franquisme i una situació molt dura en el país, doncs malauradament hi ha molts d'aquests temes que tornen a agafar una força molt important pel fet que estem vivint, no? Tant a nivell dels presos polítics com a nivell de la situació de Catalunya en relació a Espanya en aquest moment. Per tant, la gent doncs, els sent. Jo crec que la música connecta i que la música de Lluís connecta moltíssim.
Com ens permet llegir l'actualitat, la música de Lluís Llach?
Bueno, clar, és que tot el que és tema de repressió que estem vivint avui en dia i la retallada de llibertats, això passava, no? Aquí, clar, jo no ho vaig viure, perquè jo vaig néixer just en el moment en què doncs, el franquisme s'acabava, però sí que jo crec que molta gent doncs, ho ha viscut, potser emmascarat amb aquesta democràcia, però realment tot el que estem vivint en el que estem sentint en el judici, doncs fa que dius, ostres, com pot ser, no?, que aquestes cançons tornin a agafar doncs aquesta certesa, aquesta veritat que cantava en Lluís fa tants anys, no? Per tant, la gent estem en aquest moment dur, i la música a vegades ens ajuda, a vegades ens ajuda a agafar més forces, ens ajuda a reflexionar i ens ajuda a pensar.
Què diries, o... Això és un espectacle, en aquest espectacle hi ha música i dansa, o hi ha reflexió també?
Bé, sí, també hi ha reflexió, perquè bueno, jo penso que això, hi ha temes que sí que estan introduïts per una presentació, hi ha temes que no, i jo penso que hi ha presentacions justament perquè la gent intenti ficar-se, no?, una mica en la lletra. El Cant a l'Anyó, doncs, per exemple, el que fa és recordar-nos aquelles persones que ja no són i que ens agradaria tornar a tenir una altra vegada al nostre costat, doncs, per viure amb ells, per explicar-los coses que no els hem explicat quan els teníem. I tot això jo crec que fa que cadascú té la seva vida, té els seus records, i cadascú es fica dintre dels temes i d'alguna manera els recorda, els reviu, i això és la màgia de la música, no? I els temes de Lluís això ho tenen moltíssim.
Doncs ja ho sabeu, si no us voleu perdre aquest espectacle íntimament Llach de la Neus Mar, a la web del Teatre de Bescanó, teatredebescanó.cat, o a les taquilles del teatre, que també les vendran. En queden molt poques. Això serà aquest diumenge 19 de maig a les 6 de la tarda. Neus, moltes gràcies.
I en seguim... Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim trobant qualsevol excusa per parlar amb tu, eh?
Per xerrar una estoneta. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, molta sort. Per cert, espera, que no t'ho he preguntat, perdona, que això és una pregunta importantíssima. Això es veurà al Teatre de Bescanó, però anireu movent?
Anirem a Palafrugell, principi, sí, el 10 de juny al teatre, i anirem el 25 de juny també durant la Festa Major de Palamós en un lloc preciós, al Foment dels Agustins, i després al Bescanó gravarem un audiovisual perquè necessitem material, doncs, per començar a moure-ho. Sí que hi ha llocs que estem a l'espera, però bueno, en principi comencem amb l'estrena, comencem tinguent material i després, doncs, tant de bo puguem recórrer molts escenaris, que és el que els encantaria, que sí.
Perfecte. Neus, doncs que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt bon dia a tots.
I molta sort, que vagi bé.
Merci, adéu, adéu.
A Ràdio Capital tenim més notícies encara. Ja tornem a tenir aquí el cicle d'espectacles Les nits del barri del convent de la Bisbal d'Empordà. Fins al juliol hi haurà una programació de tot tipus, amb clowns, monòlegs, contes per adults, teatre, titelles, performances, entre els escenaris del claustre del convent dels franciscans i la piscina municipal de la Bisbal, Eugènia Güell.
Ahir al vespre ja hi va haver el primer al convent. Es deia Cità de l'Amor i es anava de la mà de Lili Colòmbia. L'entrada de cada un dels espectacles que seran ubicats al convent tindrà un preu de 3 euros i sempre començaran a 9:45 del vespre, però abans hi haurà servei de bar. El projecte, que està organitzat per l'Associació de Veïnes i Veïns del barri del convent, va néixer amb l'objectiu de dinamitzar aquesta zona del municipi i descentralitzar l'activitat cultural bisbalenca. Així doncs, la programació també inclourà propostes artístiques com Encontres de Mireia Vallès, de Bellboy de Carlos i La primera vez de Cinclona Clown. La cloenda serà el dijous 11 de juliol a la piscina municipal amb Melanconia de Juncalate. Podeu consultar totes les activitats a través del web del cicle que us hem enllaçat a radiocapital.cat.
I atenció, atenció, perquè ens espera un cap de setmana molt cultural. Perquè se celebra el Dia Internacional dels Museus arreu del món aquest dissabte. Cada 18 de maig els museus obren les portes i promouen activitats per donar a conèixer el seu patrimoni, promovent la connexió entre les col·leccions i el públic. A més, s'allarga i s'empalma amb la Nit dels Museus, que és la nit de dissabte a diumenge, en què els museus també preparen activitats. Eugènia Güell, quines propostes tenim pel Baix Empordà?
Doncs el Museu del Suro de Palafrugell es projectarà un documental sobre el soul i després es farà un concert també de soul a càrrec dels Almos Brothers. A més, també tots els espais gestionats des del museu es podran visitar gratuïtament tant dissabte com diumenge. Aquests són el museu i la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda. En especial, en el Museu del Suro també s'exposaran eines i aparells usats per l'extinció d'incendi dins de la fàbrica, una joia que ha titulat Les fàbriques cremen. A Sant Feliu de Guíxols hi haurà un concurs de pintura ràpida i una exposició de les obres al Jardí de l'Antic Hospital. També es farà una jornada de portes obertes al Museu d'Història de la Joguina amb visites guiades gratuïtes a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. A més, també s'organitzen tallers medicinals amb l'elaboració d'oli de peix porc, un remei que és natural i que s'utilitzaven els pescadors de la Costa Brava tradicionalment. A més, també en el Museu d'Història de la Joguina han organitzat una visita guiada gratuïta amb la reserva anticipada a les 10 de la nit.
I a Palamós què hi podem fer?
Al Museu de la Pesca faran un joc de pistes dels infants i a la nit una projecció d'imatges antigues del port de Palamós per navegar per la memòria dels espais, oficis i personatges del segle XX. En acabar s'oferiran als assistents un petit refrigeri. A Ullastret, per altra banda, on tenim el Museu d'Arqueologia de Catalunya, al llarg del 18 de maig es farà una jornada de portes obertes gratuïta. La joia del museu en aquest cas és una punta d'ivori trobada al fossat de la ciutat ibèrica d'Ullastret. També s'ensenyaran les excavacions del fossat defensiu de la ciutat ibèrica per conèixer el lloc i el context en el que es va retrobar aquest objecte tan excepcional. Al Museu Mediterrània de Torroella de Montgrí també faran una jornada de portes obertes amb entrada gratuïta durant tot el dia.
I al Terracota de la Bisbal han preparat alguna activitat especial?
Doncs durant tot el dia es farà una visita guiada, també gratuïta, a la terrisseria Salamó i a l'exposició temporal Can Salamó i els colors de la terrissa bisbalenca. La música i les activitats començaran a partir de les 9 del vespre amb una punxada de vinils a càrrec d'Espardenya Criu i una rossada popular. També hi haurà un espectacular muntatge, recull jam session, i els assistents pintaran una peça que serà cuita al moment amb la tècnica del racó. També hi haurà la música en directe de Fetus, la banda de punk rock de garatge liderada pel bisbalenc Adrià Cortadella es presentarà el seu nou disc i acabarà la festa amb un DJ. Com sempre, totes les activitats que acabem de dir les podeu repassar i trobar al web de radiocapital.cat.
El Festival de Jazz de l'Estartit se celebrarà a la Punta del Molinet del 25 al 28 de juliol. Proposa 4 dies intensos amb el millor jazz del moment en un marc privilegiat amb vistes de les Illes Medes. I ja que parlem de marcs privilegiats, saludem el nostre company, en Marc Clapés.
Aquesta sisena edició s'obrirà el dijous 25 de juliol a les 8 del vespre amb una llegenda viva del jazz. Charles McPherson. A les 10 pujaran a l'escenari Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley i Dave King, que presenten Still Dreaming, un tribut a la lliure inspiració i a l'esperit fantasiós del pare de Joshua Redman, Dewey Redman, i del gran saxofonista Ornette Coleman. A l'endemà, el divendres 26 de juliol, a les 8 del vespre, li tocarà el torn a Tonina Saputo, contrabaixista i cantant descoberta pel músic i productor Javier Limón. Saputo versiona en el seu primer àlbum Black Angel la cançó Angelitos Negros d'Antonio Machín, entre d'altres boleros com Història d'un amor, Perfidia o Calypso Blues de Nat King Cole. A les 10 agafarà el relleu el vocalista americà José James, qui ret homenatge a Lean on Me, un dels músics que més l'ha influenciat, Bill Withers. El dissabte 27 a les 8 del vespre es podrà veure la primera actuació nacional del festival. Lluc Casares, guanyador del Premi Ante Rock al millor disc de jazz amb Outside Music. En aquesta ocasió presenta Sketches Overseas. A les 10, Stocello Rosenberg i Biel Ballester Trio portaran el seu Gypsy Jazz al Passeig del Molinet. El diumenge 28 de juliol tancaran la sisena edició del festival Rita Payés Quartet a les 8 i The Golden Gate Quartet a les 10. Les entrades es posaran a la venda el proper dilluns 20 de maig a través del web jazzestartit.cat i a les taquilles de l'esdeveniment a partir del 26 de juny. Els preus dels concerts dobles són a partir de 25 euros.
I ahir al matí en Marc Clapés, al Matí Capital, ens va portar en Jordi Costa, que no és el Jordi Costa periodista esportiu, sinó el responsable de The Sing Sang Sung. No imagino el Jordi Costa periodista esportiu amb un projecte que es digués The Sing Sang Sung. Marc, hola de nou.
Hola, company. Doncs sí, per coses de la vida i casualitats, estava un dia buscant la cançó Mil ocells de Charango i em vaig trobar el vídeo de Sing Sang Sung, que em va deixar meravellat. Normalment el públic és qui va als concerts i ja canta les cançons que reconeix, però és el músic qui sempre hi ha sobre l'escenari qui té el protagonisme principal. Amb The Sing Sang Sung, el públic és qui porta la veu cantant en aquest projecte pioner a Europa. I vaig voler-ne saber més detalls. Em vaig posar en contacte amb en Jordi Costa, que n'és el creador, i ens ho va explicar. Aquest projecte va començar amb unes 500 persones que van cantar 3 cançons i posteriorment 2.000 van ser les que van interpretar el Caminem Lluny de Doctor Prats a la plaça de la Patum de Berga. I ho van fer per una bona causa. Però com es fa això per posar 2.000 persones a cantar al mateix moment i que ho facin bé?
Bueno, això s'aconsegueix a través del bon rotllo, això primer de tot, a través del bon rotllo i d'un mètode molt àgil i tal, pues, que basa en la reproducció i repetició de les melodies. És a dir, nosaltres de 5 anys no utilitzem cap partitura. Jo i el meu acompanyant tenim el cançó al cap, i l'anem reproduint i fem que la gent l'escolti i la reprodueixi, l'escolti i la reprodueixi, l'escolti i la reprodueixi, i així construïm la cançó d'una manera superàgil, superràpida i divertida a la vegada. Tothom canta tota l'estona.
Ens va explicar que la seva intenció els propers mesos és seguir donant a conèixer el projecte i que ja té tancats alguns bolos. També li vam preguntar què hem de fer si ens volem sumar a algun d'aquests espectacles.
Mira, ara mateix, si vol rebre la informació de tots els concerts, que es fiqui a la nostra pàgina web, de thingsangsung.com i allà pues, es pot subscriure, pot posar-se, unir-se a la comunitat de The Think Sangsung, posa el nom, noms, el mail i el telèfon, sí. I nosaltres li anirem enviant tota la informació de les posteriors edicions, que de fet en breu en comunicarem ja una.
Per cert, que ben aviat ens va dir que ja podrem escoltar i veure el videoclip del Caminem Lluny, i també que li agradaria molt venir a l'Empordà i tocar en alguna sala, veiem si és veritat.
Els esports amb Dani Pagès, cara i creu per les dues empordaneses que competeixen al quart torneig internacional femení Sol Gironès del club tennis La Bisbal.
Bon dia des de La Bisbal. Victòria i derrota per les dues empordaneses que estan disputant el quart torneig internacional femení de tennis Sol Gironès de La Bisbal, del club tennis La Bisbal. Paula Badosa es classificava pels quarts de final en derrotar la jove mallorquina Rosa Vicenç per un clar 6-3 i 6-1. Badosa jugava un partit molt seriós i es mostrava molt dura mentalment. Per la seva banda, la palafrugellenca Aliona Bolsova caia derrotada i no podia accedir als quarts de final. Ho feia per davant la londinenca Naika Bynes. Tot i guanyar-li el primer set, la londinenca es va imposar en els següents dos sets i va acabar secant amb molta potència i aproximant-se a la xarxa amb èxit. També qui s'ha classificat en aquest cas per els quarts de final ha estat la ucraïnesa Marta Kostiuk, de només 16 anys, una de les revelacions del torneig, ja que ha anat avançant rondes, en porta 4 de consecutives, ja que ve de la fase prèvia, i en aquest cas en el partit d'ahir va eliminar la cap de sèrie número 3, la suïssa Stephanie Vogel, per un clar 6-4, 6-3. Kostiuk, doncs, és una de les revelacions del torneig. Qui també és una de les revelacions en aquest cas és la jove jugadora xinesa Xiwei Wang, que també es classificava pels quarts de final, en aquest cas en superar per un còmode 6-2, 6-3 a la xilena Daniela Segel. Les altres jugadores classificades pels quarts de final han estat en aquest cas la cap de sèrie número 1 Mandy Minella, Ekaterina Gorgonzola i Dalma Galfi, la hongaresa i també revelació del torneig, que ha vençut a Maria Bonkova, cap de sèrie número 2. La última jugadora en classificar-se, en aquest cas pels quarts de final, va ser la jugadora Marina Zaniskeva, en un partit que va precedir el sopar de gala del torneig, que va reunir a les diferents autoritats, patrocinadors i també voluntaris del torneig. En la jornada d'aquest divendres es disputaran els quarts de finals, que seran retransmesos per la cadena Eurosport TV2.
De seguida anem a l'agenda. Abans tenim una notícia d'última hora. Meritxell Batet serà la presidenta del Congrés, segons la proposta que ha fet Pedro Sánchez, i que després han de votar la resta de partits, eh? Vull dir que això encara no està fet, però que la proposta de Pedro Sánchez és que Meritxell Batet sigui presidenta del Congrés. I un altre català, Manel Cruz, filòsof, independent a la llista del PSOE, seria el president del Senat de forma provisional, mentre el Tribunal Constitucional no decideix si Miquel Iceta ho ha de ser o no, i decideix sobre el recurs que ha presentat el Partit Socialista contra aquesta negativa del ple del Parlament de deixar-lo en el Senat. Ara, l'agenda. Avui comença el Festival d'Hiverlan al Camp Vic Internacional de Calonge. Martí Seguer.
Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats familiars, diversió i molt bona música amb les actuacions de Litus 3, Shamrock Vagabunds, Albert Cox, Antoni Callena, l'Orquestra Diversiones, Cançona als Organitzadors, entre molts altres. A més de música, també hi ha activitats com tallers, exposicions, monòlegs i DJs animant la festa.
I amb aquesta festa de campanes dels Diversiones, que organitzen el Diverdisco, saludem l'Albert Aparicio. Albert, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Té il·lusió començar amb aquesta música.
Fa il·lusió, eh? És, bueno, és la música tradicional de les festes majors del Baix Empordà. No hi ha festa major al Baix Empordà en què no soni això. Clar, sí que és cert que potser estarà una mica passat per aigua, no?
Sí, avui tindrem un dia, ja ho hem comentat, una mica així, amb pluges, cel tapat, també el cap de setmana, una mica regular.
Regularillo, eh? Vull dir, bueno, que es posin sota la tenda de campanya, no? I escoltin sí, la sí, música sí, tampoc, des d'allà.
Tampoc és que estigui tres dies seguits plovent,
no?
Però sí
vale,
que...
Vale, mira.
Sí que en un moment o altre tindrem aquests ruixats que ja han començat a arribar aquest matí al Baix Empordà.
Sí, ja ha començat a ploure. A la secció d'aquest divendres parlem d'un tema que no és meteorològic pròpiament, però que sí, està directament relacionat amb la pluja, amb el cicle de l'aigua.
Així és. Doncs volíem comentar, en aquests minuts que tenim, doncs, no sé si t'ho has preguntat, Dani, d'on surt l'aigua que surt per l'aixeta, la que fem servir de consum,
ui,
perquè poder...
Jo és que visc a la Bisbal i a la Bisbal millor no preguntar-nos d'on surt l'aigua que ens arriba.
Doncs passa en molts pobles de l'Empordanet, el que coneixem, el Baix Empordà, és una mica un misteri d'on surt l'aigua. I volia fer una recomanació, també aprofitant que hi ha un llibre de publicacions de Palafrugell que es diu Palafrugell i l'aigua, que va ser publicat el 2016 i és de Núria Arbat i de Josep Granés, i que tracta sobre aquest tema, entre altres coses del món de l'aigua i Palafrugell, tracta sobre com s'obté en aquesta zona de circumcidant de Palafrugell, Mont-ras, Regencós, Begú, com arriba l'aigua que tenim a les cases. Uh-huh. I és que és un tema molt interessant perquè ve a moltes dificultats, perquè no ens ve directament d'un gran embassament a nosaltres, sinó que la traiem de sota terra. Això vol dir que hem d'anar a buscar aquests pous, aquestes excavacions, i el llibre fa un repàs a tots els intents que hi ha hagut de potabilitzar l'aigua i canalitzar-la des dels anys 20 fins a l'actualitat. I és que realment hi ha hagut una mica de fiascos o de xapusses, podríem dir, si ens permet la paraula, també una mica pel desconeixement del terreny que hi havia, perquè s'ha intentat, per exemple, des de fer pous que venien de les mines de Mont-ras, la qual vol dir que era aigua contaminada. Hi ha hagut episodis, la zona de Palafrugell i Mont-ras, Begú, ha sigut durant entre els anys 20 i 30 un lloc amb moltes febres i malalties relacionades amb... Com per exemple el saturnisme o la plombosi, que són relacionades perquè l'aigua està contaminada. Uh-huh. I fins als anys ben bé 60 no hi va haver un sistema d'aigua bastant bo i potable, com va ser el que es va començar a instaurar a Perseur, que és després va passar-se a dir Sorea, que és l'empresa que depèn d'Aigües de Barcelona, i gestionava l'aigua que s'extreia dels pous i dels aqüífers i que era pel consum de les persones. Al principi, però, ens trobem en un problema, que és que als anys 80 hi ha un boom de població per turisme, també, i llavors hem d'excavar més pous. Llavors, al final, la solució sembla que va ser la zona de Gualta, que amb uns aqüífers molt grans d'aigua, aquesta sí, potable, que ha sigut distribuïda pues, en diferents dipòsits, per exemple, pujant pel que hi ha al Carmany, també amb la construcció que hi va haver el dipòsit del Molí de Vent, a la zona alta de Palafrugell, i que finalment és el que porta, entre Gualta i els dipòsits que hi ha a Torrent, pràcticament el 100% d'aigua que es consumeix a la zona de Palafrugell, Mont-ras, Torrent, Llofriu... Uh-huh.
Val, llavors, això, què consumim? Quanta aigua es consumeix?
Doncs consumim molta aigua, això és una cosa evident. Els anys, les últimes dades que tenim des dels anys 2000 eren ja 3 milions de metres cúbics per poder abastir la zona de Palafrugell, i actualment hi ha un problema, que és que hi ha un pic a l'estiu, i llavors a la zona de Gualta s'han acabat construint fins a 4 extraccions de pous, 4 pous diferents, que a l'estiu augmenten, diguéssim, la seva capacitat de bombeig i serveixen per donar fins a 15.000 o 30.000 metres cúbics per dia més respecte al que tenim a les extraccions de l'hivern.
Uh-huh. Albert Aparicio, moltes gràcies.
Gràcies, fins ara.
Que tinguis molt bona setmana. Nosaltres arribem al final del programa. Ja veig arribant Marc Clapés, que a més està molt content perquè dissabte tindrà tota la seva tropa aquí a l'estudi de la ràdio per explicar les votacions d'Eurovisió. Ja sap que això d'Eurovisió, hi ha gent a qui li agrada molt, eh? Hi ha gent aquí que l'odia, però hi ha gent que estan enamorats d'Eurovisió, i farem un programa especial aquest dissabte. Nosaltres tornem dilluns.